migdia, al Mirall, Cope Catalunya. Estàs informat.
Hola, bona tarda, amics i amigues. La vida contemplativa, llum en el camí sinodal. Aquest és el lema de la jornada Pro Orantibus que l'Església celebrarà aquest diumenge coincidint amb la solemnitat de la Santíssima Trinitat, tot just una setmana després de Pentecosta. Hi ha, entre altres activitats, un col·loqui online molt interessant avui a 4:45 de la tarda amb la participació de Maria Nieves Ruiz, Clarissa, José Luis Galiana Cisterceng i Elsa Campa Carmelita Descalça, moderat per la periodista d'aquesta casa de la cadena COPE i 13, Irene Pozo. A banda d'això i les celebracions eucarístiques que hi haurà a Catalunya, destaquem el missatge dels bisbes de la Comissió per a la Vida Consagrada de la Conferència Episcopal. L'escolta, la conversió i la comunió són els pilars bàsics de la vida contemplativa, recorden els nostres pastors. Són els qui han deixat tot per contemplar el Senyor i es converteixen en testimonis de la llum, alhora que poden oferir al poble de Déu la seva misteriosa fecunditat, afegeixen, en clau de creixement sinodal. Avui volem començar el programa recordant també les nombroses comunitats masculines i femenines de vida contemplativa que tenim a Catalunya. Per exemple, les Dominiques de Sant Cugat del Vallès, o les Benetes de Montserrat, o les del carrer Anglí de Barcelona, i evidentment els monjos cistercencs de Santa Maria de Poblet, o els benedictins també de Montserrat. Són només alguns dels exemples d'aquelles persones que preguen per nosaltres i a les quals, per cert, sempre ens podem adreçar per demanar les intencions, petites o grans, que tots puguem tenir. Són el sosteniment espiritual de la nostra Església. Avui a la taula de testimonis presentarem a la primera part un llibre editat per Fragmenta que es titula Història dels Papes, molt interessant. I a la segona, les 16es jornades d'atenció espiritual i religiosa que de fet s'estan acabant ara, s'han fet aquest matí a l'Hospital Sant Rafel de Barcelona, organitzades per la província d'Espanya de les Germanes Hospitalàries amb els seus voluntaris i tota la seva obra. Això amb la música d'inspiració cristiana, un petit resum de notícies i una miqueta més us acompanyarà fins que siguin gairebé les dues aquí a COPE Catalunya i Andorra, al 783 de Bona Mitja. Salutacions del Sergio López a les vies de so, de la Montse Roset a la producció i de qui us parla l'Ignasi Miranda. Ens posem en marxa. Obrim la taula de testimonis. Fragment Editorial acaba de publicar en català i en castellà el llibre Història dels Papes, un treball del doctor en història Diego Sola, en què explica la figura del bisbe de Roma entesa com la institució més antiga del món, juntament amb la Casa Imperial Japonesa. En aquesta interessant obra divulgativa, que de fet no és la primera, l'autor proposa una perspectiva històrica dels caps de l'Església Catòlica en tres etapes, que són l'evolució d'aquesta figura des de la seva creació fins a l'edat mitjana, la crisi del model anterior de la institució des del Renaixement fins a la Il·lustració i, finalment, el papat des del segle XIX fins al moment actual. Aquest llibre mostra en síntesi la gran influència que els papes han tingut en la història d'Europa i d'Occident en general. Ens acompanya precisament Diego Sola, autor del llibre Història dels Papes, doctor en Història per la Universitat de Barcelona i gran estudiós de l'espiritualitat i la cultura religiosa en l'època moderna. És fill de Granollers i ja té en marxa una bona trajectòria com a historiador i escriptor en només 34 anys. Doctor Diego Sola, bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Quina visió creu vostè que pot tenir sobre el cap de l'Església Catòlica el qui llegeixi aquest llibre, Història dels Papes?
A Història dels Papes, el lector trobarà, bàsicament, un cap de l'Església Catòlica en canvi i en transformació al llarg del temps, però alhora un papat amb uns elements que romanen immanents. No? El papat és permanència en la seva funció pastoral i magisterial, però també és adaptació a cada època, a les seves crisis, a les seves circumstàncies. Cal tenir en compte que ser suma pontífex de l'Església Catòlica doncs, en el moment de la desintegració de l'Imperi Romà d'Occident, al segle V, no és el mateix que ser-ho en el moment de la unificació italiana, al segle XIX, i per tant som davant d'una institució, el papat, que té una història mil·lenària, però que la seva direcció queda fortament marcada per cada època en la que ha d'exercir les seves funcions i la seva missió a dins de l'Església.
Com explica i argumenta vostè el fet d'haver estructurat el llibre en aquestes tres etapes fins a l'edat mitjana, fins a la Il·lustració i fins al moment actual?
Les fronteres de cada capítol no volen ser molt compartimentades ni estrictes. De fet, el que volia era transmetre la idea d'un perpetuum mobile, en llatí, que seria un moviment constant i perpetu, però sí que és cert que al final de l'edat mitjana, a l'Església Catòlica, amb la complicada resolució del cisma d'Occident i el pas a un humanisme i un renaixement que porta també al cisma doctrinal, que és la reforma de 1517, això suposa un canvi de cicle, el d'un papat que ha d'entomar els reptes doctrinals, els reptes intel·lectuals d'un segle molt exigent, no? I, d'altra banda, a finals del segle XVIII, amb la difusió de les idees il·lustrades i molt especialment amb l'esclat de la Revolució Francesa, això suposa el principi del final del poder temporal, d'una església fins aleshores incardinada en el sistema feudal, en termes econòmics, en termes polítics, i l'entrada, ja en el tercer capítol del llibre, en un segle XIX, que obre els nostres temps contemporanis i porta a l'era de les grans tensions ideològiques, intel·lectuals, els processos revolucionaris, amb un grandíssim impacte en l'esdevenir de l'Església.
Doctor Diego Sola, en llegir aquest llibre i coneixent a grans trets la història de l'Església i dels papes, confirmem que hi ha llums i ombres en la història d'aquesta institució en què han conviscut les dues dimensions de poder i servei pastoral i espiritual. Ara bé, sembla que actualment s'han corregit o superat moltes de les perversions anteriors pel que fa a actitud i vida personal dels pontífecs, de missatges i de reflexió moral. Què en pensa vostè i com intenta reflectir això en aquest treball?
És cert, especialment a partir del pontificat de Pius IX, al segle XIX, amb la pèrdua dels estats pontificis i especialment a partir de Lleó XIII, que la desocupació dels afers, diguem-ne, més polítics i de gestió d'estat van portar a una focalització de l'acció papal en les qüestions centrals del seu ministeri, que són aquelles qüestions religioses, qüestions doctrinals, que tenen, evidentment, un gran rerefons moral. Això no significa, per molt que des d'un punt de vista d'opinió pública un pugui pensar que la desaparició d'un papat amb grans contradiccions ètiques d'estil de vida, no? Com aquells d'alguns papes de segles anteriors o de pràctiques de simonia, això no significa que el papat en el món contemporani, el segle XIX, XX i l'actual, no hagi hagut d'entomar uns reptes nous i diferents, especialment doncs, com respon o com dialoga el papat i, en definitiva, l'Església Catòlica amb l'era de la secularització i quin paper ocupa, no? I en aquest sentit, especialment l'última part del llibre, vol reflexionar des d'una perspectiva històrica què ha suposat aquest inacabat debat i diàleg amb aquesta societat en canvi i transformació accelerada i constant i quines dificultats té aquest moment històric.
Molt bé, avui parlem amb Diego Sola, doctor en Història i autor del llibre Història dels Papes, editat per Fragmenta. Tenint en compte que la història de l'Església i dels papes també és una història de divisions, trencaments i fins i tot guerres passades, creu que la missió del papa actual Francesc, amb alguns precedents dels seus immediats predecessors després del Concili Vaticà II, apunta cap a una futura unitat dels cristians?
Bé, aquesta és una qüestió sempre complicada. La tendència històrica de les esglésies cristianes des dels seus inicis ha estat la disgregació, és a dir, el patró històric no tendeix a la unitat, sinó que se'n va al cantó contrari, que és el de la segmentació. És cert que després del Concili de Trento, al segle XVI, aquest patró queda una mica congelat i que cal veure en uns temps contemporanis d'un major diàleg ecumènic, si més que una unitat eclesial, jo crec que la qüestió va més per un altre cantó. Es pot produir una comunió més fixada, més que no una unió, que implicaria un diàleg molt franc entre els caps de les esglésies, però també entre els fidels de les diverses confessions cristianes. I és cert que especialment a partir de Joan XXIII i de Pau VI, des del papat aquest és un tema molt central de l'acció pontifícia, però sense oblidar que la pròpia Església Catòlica en el moment actual té un repte també molt important de reflexionar sobre la seva pròpia comunió interna.
I el llibre també presenta la influència històrica dels papes als territoris de Catalunya, la Comunitat Valenciana actual i les Balears. Com ha condicionat aquesta influència la cultura i l'espiritualitat dels catalans?
Catalunya ha estat un territori molt fortament vinculat al papat, no només en la seva condició d'una terra històricament cristiana i catòlica, sinó també en una relació molt propera als bisbes de Roma, fins al punt que històricament es parla del fort romanisme que ha marcat l'Església i la política catalana, penso, per exemple, al cas dels segles medievals, no? Pensem també que la proximitat geogràfica, no? Per exemple, la relativa facilitat per mar d'arribar en pocs dies a Roma, quan els mitjans de transport abans no eren els d'avui dia, no? Això feia que, per exemple, a l'edat mitjana, els comtes de Barcelona o els seus representants viatjaven amb freqüència a trobar-se amb el bisbe de Roma o amb membres de la cúria per demanar mercès, privilegis, butlles, bé, que marcaven la pròpia evolució eclesial catalana. La històrica relació també, penso, d'importants santuaris i monestirs, especialment el cas de l'abadia de Montserrat amb el papat dels segles moderns i contemporanis, això ha creat també unes corretges de transmissió d'aquest romanisme que ha impregnat el dia a dia eclesial català. No tant potser l'espiritualitat dels catalans, que aquesta s'incardina històricament en una espiritualitat catòlica comuna amb els territoris de l'entorn, però sí en la cultura d'església, que s'ha construït especialment en el segon mil·lenni a Catalunya.
Doctor Diego Sola, com ha anat formant-se en la seva vida personal i professional l'interès per estudiar la figura del papa com un fenomen històric?
En la meva formació com a historiador sempre hi ha hagut un interès en la història de l'Església Catòlica. La meva recerca s'ha centrat molt en els processos de missió cristiana més enllà del món occidental, més enllà de les fronteres occidentals, especialment tota la qüestió de les missions a Àsia, però alhora sempre amb una gran curiositat pels conflictes religiosos que tenen lloc al cor d'Occident, a Europa, al temps de la Reforma i de la Contrarreforma, i també com aquest món tan en canvi fa moure també les formes d'espiritualitat. Aleshores, fa uns 3 anys, estant a més d'estada de recerca a l'Arxiu Vaticà, surt l'impuls de fer el llibre que bàsicament buscava saciar una necessitat personal d'historiador que era pensar històricament els 2.000 anys d'Església Catòlica i entendre o tractar d'entendre millor els reptes i crisis que han marcat la seva evolució.
I finalment, de quina manera i a quines persones recomanaria vostè especialment llegir aquest llibre, tenint en compte que va més enllà de les creences, de fet, per oferir una visió d'estudi rigorós?
Aquest és un llibre d'història que vol fer reflexionar a través dels papes, dels bisbes de Roma, en una visió de conjunt sobre la història d'Europa i del món occidental en la seva dimensió eclesial i religiosa. Jo crec que és un llibre que, com que explica com s'ha construït una part del nostre món, pot interessar a tot aquell lector que es fa preguntes habituals sobre d'on venim, en perspectiva històrica, i perquè la nostra societat, especialment envers el fet de la fe i el fet eclesial, es posiciona i com s'hi relaciona amb aquest fenomen.
Moltes gràcies, Diego Sola, doctor en Història i autor del llibre Història dels Papes, que s'acaba de publicar, editat per Fragmenta. Que vagi molt bé, fins una altra.
Gràcies a vosaltres. Molt bona tarda.
D'altra banda, la sala d'actes de l'Hospital Sant Rafel de Barcelona acull des de primera hora d'aquest matí les 16es jornades d'atenció espiritual i religiosa amb un format híbrid presencial i telemàtica. L'objectiu de la sessió és crear un espai de trobada i de reflexió sobre la importància de vetllar per l'espiritualitat en l'àmbit assistencial des del context social i sanitari que vivim. Es tracta de posar en valor la resiliència, l'espiritualitat i les cures enteses com uns recursos que cal desplegar en la gestió i l'abordatge de tot aquest servei. Ens acompanya Antonio Molina, responsable de pastoral i voluntariat de les Germanes Hospitalàries. Senyor Antonio Molina, bona tarda.
Hola, buenas tardes y muchas gracias por la invitación a participar en este programa.
Després de l'obertura amb la superiora provincial de les Germanes Hospitalàries d'Espanya, Matilde Porres, i amb el director gerent dels hospitals Sant Rafel i Sagrat Cor, la jornada inclou una reflexió d'Ivan Pérez, dues ponències, de Begoña Román sobre l'ètica en les cures i de Montse Esquerda sobre la necessitat de guarir i cuidar, i una taula rodona sota el títol Resiliència, Espiritualitat i Cures. Què destacaria vostè sobre el contingut de la jornada?
La jornada que hoy presentamos pretende crear un espacio de encuentro y de reflexión en torno al cuidado de la espiritualidad en el ámbito asistencial, desde el contexto social y sanitario que vivimos, poniendo en valor la resiliencia, la espiritualidad y los cuidados como recursos a desplegar en la gestión y el abordaje de nuestra atención. Hoy más que nunca nuestra sociedad, nuestros profesionales y nuestros usuarios son foco de un abordaje que tiene por objeto el propiciar una cultura del cuidado, haciendo fuerte este valor de la resiliencia y ayudando a conectar con el valor terapéutico de la dimensión espiritual que permite a las personas gestionar sus propias crisis de salud con mayores recursos. Son los propios profesionales quienes, conociendo y gestionando dicho abordaje, permiten un proceso terapéutico de mayor calidad y de mayor calidez.
Molt bé, senyor Antonio Molina, com estan treballant les Germanes Hospitalàries, els seus voluntaris, els professionals de la salut i les institucions sanitàries i eclesials per enfortir el compromís compartit de millorar l'assistència humana, espiritual i pastoral?
La atención a las necesidades espirituales y religiosas en el ámbito de la salud sigue siendo un reto para la Iglesia, para las instituciones y para todos los profesionales del mundo de la salud. Una atención corporal, psicológica o social que no se complete con una oferta espiritual no es una verdadera atención de calidad a la persona. Como respuesta a nuestro marco de identidad, el compromiso de la institución y de todas las personas que trabajamos en misión compartida con Hermanas Hospitalarias apostamos por la atención espiritual y religiosa desde una visión integral del individuo, centrada en la persona y todas sus necesidades. En nuestra praxis del día a día acogemos este gran reto tratando de dar una respuesta integral a las grandes necesidades del ser humano en el contexto de la salud. Esto nos exige, pues, el conocimiento, la reflexión, además una gran sensibilidad profesional y humana.
Com treballen els voluntaris dintre de l'aportació religiosa a l'atenció sanitària i humana dels malalts?
Los voluntarios hospitalarios enriquecen con sus dones específicos el servicio hospitalario. Ellos, libre y corresponsablemente, y movidos por la gratuidad y la solidaridad, contribuyen a la humanización de la asistencia y a la implicación de la sociedad. Los voluntarios forman parte del tejido relacional que integra nuestra comunidad hospitalaria, una comunidad que pone a las personas con enfermedades y otras necesidades en el centro de su propia misión, una comunidad que acoge, que acompaña, que dignifica a las personas atendidas en nuestros centros. Sin duda, el voluntario hospitalario se integra en el modelo asistencial propio de la institución, contribuyendo a la atención integral de la persona. Los voluntarios se ponen al servicio de los enfermos y expresan con su gesto del día a día, con su cercanía y ternura, pues esa imagen de Jesús samaritano.
Estem parlant amb Antonio Molina, responsable de pastoral i voluntariat de Germanes Hospitalàries. Ell ha participat aquest matí en les 16 jornades d'atenció espiritual i religiosa que s'estan acabant ara tot just a l'Hospital Sant Rafel de Barcelona. Com estan evolucionant les grans necessitats de l'ésser humà en l'àmbit de la salut? Potser ara es necessita més que mai l'acompanyament contra els perills de la soledat o el desemparament?
El dolor, el sufrimiento, la enfermedad despiertan compasión en la persona, y esta compasión se expresa mediante ser presencia, estar con el que sufre, acompañar su soledad, su enfermedad. Yo creo que la pandemia de la COVID-19 nos ha hecho sentir a todos vulnerables. Nunca, nunca hasta ahora habíamos vivido algo así. Esta experiencia nos ha confrontado con la necesidad de la solidaridad y responsabilidad comunitaria frente al individualismo. En este sentido, nuestra atención pastoral ha sido esencial durante toda la pandemia, acompañando cada situación de soledad, cada situación de dolor. Yo creo que el acompañamiento al final de la vida, que ha sido tan dramático a lo largo de la pandemia, desde pastoral se ha ayudado a aliviar y a acompañar tanto a las personas atendidas como a sus familiares. Creo que este es un claro ejemplo de integralidad y de aporte a la calidad cuando se consigue complementarse en un equipo verdaderamente interdisciplinar. Creo que esta experiencia nos invita a cada uno de nosotros a acoger al otro, a acompañar, especialmente a quien se siente solo, generando estos espacios de acogida, de cercanía, donde cada uno pueda sentirse como en su propia casa.
I finalment, senyor Antonio Molina, aquest compromís de les jornades d'atenció espiritual i religiosa, que ja compleixen ara 16 edicions i es reprenen després de l'aturada per la pandèmia, és, de fet, de tota la província d'Espanya. L'any vinent, per exemple, pel que hem sabut, es farà aquesta jornada al País Basc. Com valora vostè el creixement d'aquesta sensibilitat i tot el treball compartit que s'està promovent, fins i tot més enllà de les creences religioses?
Efectivamente, esta jornada se vienen celebrando ya desde hace muchos años en Cataluña y después del parón de 2 años a causa de la pandemia, volvemos a celebrarlas con mucha alegría y con mucha ilusión, en esta ocasión con una proyección más amplia. Es por eso que las hemos organizado en un formato híbrido. Hoy han podido participar tanto presencialmente como de forma telemática. Agradecemos todo el buen trabajo que se ha realizado durante tantos años con estas jornadas y nuestra intención es poder celebrarlas cada año en un lugar distinto. Por ejemplo, como acabamos de anunciar, el próximo año queremos hacerlas en el País Vasco. Creemos que esto puede posibilitar nuevos espacios de diálogo y generar puntos de encuentro y reflexión entre distintos profesionales del campo de la salud y de la atención espiritual y religiosa, que posibilite cada vez más una atención a la persona en su conjunto, verdaderamente humanizada i de qualitat.
Moltíssimes gràcies, senyor Antonio Molina, responsable de pastoral i voluntariat de Germanes Hospitalàries, per haver-nos acompanyat, que acabin d'anar molt bé aquestes jornades i, sobretot, que el seu contingut doni bons fruits. Que vagi bé, fins una altra.
Muchas gracias, ha sido un placer y gracias, además, por colaborar en dar difusión a estas jornadas. Buenas tardes y hasta la próxima.
I arribem ja a la recta final del programa. L'esperit de Déu porta l'univers, l'esperit d'amor que ens guarda tots en la unitat. L'esperit de Déu, una coneguda cançó popular nord-americana amb lletra en català de Modolell, ens ajuda a ambientar avui la festa d'aquest diumenge, que és la de la Santíssima Trinitat. Aquesta versió la va editar la Delegació de Joventut del Bisbat de Terrassa amb motiu de l'aplec de l'esperit d'ara fa 12 anys, el 2010, que es va celebrar tot just en aquesta diòcesi. Algunes notícies: avui es compleixen 96 anys de la mort d'Antoni Gaudí. Amb motiu d'aquest aniversari s'ha organitzat per aquesta tarda a les 7 un acte a l'Oratori de Sant Felip Neri, al barri gòtic de Barcelona, amb una missa solemne amb la soprano Margarida Furró i Forcades i Yoko Suzuki a l'orga. També hi haurà una conferència de Josep Maria Tarragona i un concert breu amb l'orga barroc Montserrat Torrent. A més, demà hi haurà la colònia Güell de Santa Coloma de Cervelló, una visita guiada. D'altra banda, la Fundació Escola Cristiana de Catalunya ha organitzat una formació del que s'anomena Godly Play, molt pensada per a la pastoral educativa. Està programada per als dies 21, 22 i 23 de juny, amb horari de matí i tarda. El curs és presencial. Per a més informació es pot trucar al telèfon 93 302 70 13. I fins aquí el Mirall. Gràcies per la vostra companyia. Tornem, si Déu vol, a les portes ja del Corpus Christi divendres vinent a 13:45 aquí a COPE Catalunya, al 783 de l'Ona Mitja. Bona setmana. Adéu-siau.